els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, com cada setmana iniciem aquesta tertúlia 2 de Filosofia Millennial i per fer-ho saludem el Leo Espluga. Leo, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Avui fa...
Això, tertúlia 2, no sé si...
Raro, eh? No? Pot ser tertúlia entre dos?
Que no, mai he entès perquè es diu diàleg i no biàleg.
Perquè diàleg ve de dialèctica. De dialoguer, no?
I ja està.
I un diàleg pot ser entre moltes persones, eh? Això és una frase que li agradaria tant a un demòcrata. No? Un diàleg pot ser entre moltes persones per arribar a un punt comú. No?
Uau. De què vols parlar avui? Perquè avui no trauré notícia, perquè no... No, avui no trauré notícia.
No toca.
No. Això no toca.
Hi ha dies que no toca, no passa res. Hi ha dies que toca, toca i no toca, no toca. Això és com el temps, no es pot medir.
Ara. Per cert, que tornes a venir a l'estudi de Ràdio Estel i torna a fer núvol.
Ostres, sí, eh?
Parlem-ne d'aquest fenomen meteorològic.
Parlem-ne, no? Parlem-ne.
Reflexionem-hi, no, sisplau.
Sí, aquí fa núvol ara, però quan jo he sortit de casa...
Oh, no, feia molt sol.
Era un sol que m'ha torrat,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
He vingut aquí que, bueno... Però la qüestió és... D'aquí vinc a parlar avui.
Ara, sisplau.
No, perquè, clar. Pues del que volia parlar aquests últims temps.
Ja. Aquests últims tres programes que no m'has deixat.
Exacte. No, el tercer juraria que no anava a parlar d'això. Però no me'n recordo de què anava a parlar. No vaig parlar d'allò, però recordo que no sé de què anava a parlar. No? Però avui volia parlar de l'homo economicus.
Com?
Ah, això està esperant. L'homo, bueno, si el vols escriure bé, abans de la Eva una A. A Economicus. O sigui, perquè és rotllo com llatí i tal. Sí, feia gràcia. És que ho has escrit en paper.
Sí, sí. Gràcies.
I, bueno, m'ha fet gràcia dir-ho.
Perquè veieu que prenc apunts sempre, que sembla que... Jo sempre ho dic, quan parla en Leo, jo vaig prenent apunts, i sembla que quedi dit com si no ho fes.
No, ho fa, sí. Ho fa. Ho fa perquè després em pregunta coses.
Ara.
Vale. L'homo Economicus. No? Què és l'homo economicus? Va. És una cosa que potser la gent ha sentit, eh? Potser, jo crec que és una cosa que ronda pel... No sé si l'imaginari comú és una mica excessiu, però és típica paraula que potser de rebot en algun moment has escoltat. No?
Uh-huh.
L'homo economicus, bàsicament, perquè la gent ho sàpiga, és més o menys una categoria d'anàlisi que s'utilitza quan ens preguntem què és lo propi del ser humà, no? Aristòtel dirà zoon politikon, no? Animal polític social,
sí.
No? D'alguna manera.
De què ens havies parlat?
Fa molt temps.
Sí.
Després també podríem dir que la definició clàssica és animal racional, no? Diguéssim. Però ja amb el liberalisme, més o menys, amb el naixement de... Bueno, més que del liberalisme, amb el naixement de l'economia com a disciplina, no? Com a la crítica de l'economia, o sigui, l'economia política, diguéssim, no? La crítica és el que fa Marx. O sigui, amb el naixement de l'economia política...
Estem parlant de Smith i... Etcètera,
abans, 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 abans. Eh? Estem parlant dels fisiòcrates.
Val.
Dels fisiòcrates, de l'escola mercantilista... Estem parlant de l'època de... no tenim pròpiament un capitalisme com a tal, sinó... estem en un estat mercantil, no, d'estats mercantils, on comencen a haver-hi ja, comencen a aparèixer la raó d'estat, tota una sèrie de qüestions molt interessants que estudia Foucault.
Uh-huh.
I es comença a parlar, no, de l'homo economicus, no, de l'ésser humà com un animal, no, com, o sigui, com, hi ha una part de l'ésser humà, de l'homo, no, uh-huh. Hi ha l'homo sapiens, l'homo sacer, no, l'homo el que sigui,
sí.
Pues, que és l'economicus, que és la dimensió econòmica. No, es comença a agafar un foco a la dimensió econòmica de l'existència humana.
Uh-huh.
No? Diguéssim, l'economia, a partir d'allà, començarà a guanyar un paper cada cop més important. Vale?
Entenc que a l'homo economicus el que li impera és l'economia.
A l'homo economicus, diguéssim, és començar a entendre que l'economia juga un paper fonamental dintre de desenvolupament humà. dintre de la història i dintre de l'organització social. Uh-huh. No? Que serà una mica el que començarà a recollir l'economia clàssica, no? Amb el propi Malthus, Ricardo, amb els rendiments decreixents de les terres, el propi Adam Smith, el propi Karl Marx, que hi ha aquesta intuïció molt forta, que dic, quin era el títol d'Adam Smith, no? La riquesa de les nacions. No? Que l'economia té molt a veure, no? Amb... Ja no és una qüestió d'intercanvi merament, sinó que té a veure amb la dimensió de l'existència humana, no? I de l'èxit o no de les empreses, entès no empresa com a empresari, sinó empresa com a tasca que un comença, no? Una empresa. Que l'èxit de les empreses estatals, dels grups socials, depèn en gran mesura de com ens relacionem econòmicament, no?
Val.
I llavors, aquí, l'interessant d'aquest Homo Economicus és que al principi s'explica, durant tota l'economia fins al segle XX, el foc de l'economia són els factors macroeconòmics. No? L'oferta i la demanda, els preus, els intercanvis, etc. No? I s'entén que hi ha una correlació de forces entre diferents factors de producció i l'ésser humà, l'individu, juga un paper com de casa i com de pinball. No? Com... Diguéssim, com... No sé si m'he explicat.
Com... Jugat molt poc a pinball. Eh?
Com una... No, però el pinball de clac, 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 clac. No dic el de disparar.
No, t'entes.
Dic el clàssic, no? El millón, es diu, no? Li deia, els boomers.
Estàs mirant a mi, dient boomer?
No sé, els meus pares deien el millón o alguna així, no? Crec que sí. Bueno.
Sí, el pinball. Pues
la bola rebota, no? I tu, com a individu, pots més o menys atendre les raons, has d'intentar desxifrar aquestes lleis, aquesta correlació de forces, però l'interessant és que es pensa l'economia des dels factors macroeconòmics, no? I això perquè, ara direu, per què carai estàs explicant aquesta classe d'economia?
Clar, clar, jo és que m'estic guardant la pregunta, que igual té a veure amb el que anaves a dir ara, igual no, eh? Però, clar, la meva pregunta és, si l'economista es dedica a explicar aquests processos econòmics, o a entendre'ls i elaborar teories, l'historiador explica processos econòmics al llarg de la història, o almenys els desenvolupa per tal d'explicar-se com afecta això al transcurs de la història universal. El filòsof on hi entra, en la part econòmica? Això era el cafè, eh?
Ha sonat?
Sí, i tant,
carai,
ha sonat.
Ostres, és un desastre, això, eh? Bueno, primer de tot, direm que l'economista es dedica a això, no? Les lleis del mercat. No? El historiador... A la part econòmica, és una intuïció molt recent. O sigui, és, jo crec, sobretot des de el naixement de l'economia clàssica, especialment des de les crítiques marxistes, la crítica de marxistes o de Marx, amb la crítica de l'economia política, que comencen a haver-hi tota una sèrie d'historiadors que atenen sobretot a les causes materials dels canvis a la història, és a dir, l'economia, no? Que és el gran canvi que, diguéssim, perquè la historiografia clàssica, la història més famosa de Roma, és que la seva decadència és una qüestió moral.
Sí.
I és una qüestió de l'esperit, psicològica, dels grans líders, però que no té tant a veure amb les qüestions materials, no? Diguéssim, que aquí llavors comença a haver-hi com aquest foc. La filosofia què faria? La filosofia faria crítica de la crítica d'economia en política. No?
Rizar el rizo.
Totalment. La filosofia hauria més o menys de dir no, vostès, el vostre... Seria dir-li un economista, no? Per exemple. Que això jo crec que és interessant perquè la gent ho sàpiga o no, jo què sé. Quan apareix l'escola neoclàssica o l'escola del segle XX, de l'economia, critiquen a la teoria del valor de l'economia clàssica que és nefasta calculant preus. Que és molt dolenta calculant els preus del mercat, no? Que la teoria del valor no serveix per calcular els preus del mercat, no? I llavors, per ells, la nova llei d'oferta i la demanda, de la competència pura, calcula, el mercat calcula millor, prediu millor els agències. I, per tant, és la millor teoria econòmica. Clar, un filòsof li hauria de dir que, senyor, la tasca de l'economia no és ser un perro faldero dels interessos econòmics, sinó... estudiar quina és la vinculació que hi ha entre l'economia i l'esperit humà per tal de que hi hagi una bona vida. Aquesta seria la crítica que faria el filòsof, no? A l'objecte d'estudi, o sigui, criticaria les condicions d'estudi de l'economia, no? Perquè on volia jo arribar, que és com tot això de l'economia clàssica és una mica xungo i tota la pesca, no? Però és que el que ve després és molt pitjor, Perquè què passa? Al segle XX, no? Al segle XX tothom coneixerà més o menys el Plan Roosevelt, el New Deal,
sí.
No? Que hi ha aquests paquets socials d'intervenció a l'economia, no? Amb el gran keynesianisme, el Keynes, no? Ai, la gran figura de l'economia. Hi ha tot aquest factor, hi ha la Segona Guerra Mundial, llavors hi ha tota una economia injectada, a més, però comencen a haver-hi com hi ha la famosa escola de Chicago i l'escola austríaca. Vale? Que són...
Pausa't, perquè avui t'hauràs d'explicar molt perquè jo et segueixi.
Hayek, tota la clica, que són l'escola de Chicago, l'escola... Bàsicament són els pares del neoliberalisme teòric. Vale?
Val.
Són economistes neoliberals. Que més o menys tenen una història interessant perquè són Alemanya, molts d'ells venen d'Alemanya, són oposició al nazisme, s'oposen tant al nazisme com al comunisme, bueno, aquestes coses.
Són equidistants?
No, són crítics amb els dos, no? Ells va. Defensen, o sigui, veuen el problema amb la gestió, amb el creixement de l'Estat, sobretot, no? I molts d'ells s'exilien als Estats Units, i a més que serà l'escola de Chicago, i d'altres a més. Però interessant aquí és que amb la divisió d'Alemanya, no? Entre la RDA i l'Alemanya federal, es pot fer un experiment, que és l'experiment ordoliberal, se li diu. No? El milagro, que tothom diu, no? El miracle de l'economia alemanya, no? Que era un país absolutament, bueno, devastat, no hi havia res.
Exacte, mira.
No? I en qüestió de 8 anys... l'economia fa un petardasso espectacular, no? Que li diuen el miracle, no? I és el miracle neoliberal. O sigui, allò és el fonament del neoliberalisme contemporani i és el que permet ara mateix a Alemanya ser el que és. No? Però l'interessant amb això que hi ha aquests autors, hi ha els autors anarcocapitalistes, no? Que són, els, per exemple, Von Mises i tots aquests autors, que són el de qui llegeix, o sigui, Javier Milei és seguidor d'aquests autors.
Sí, narcocapitalistes.
Anarcocapitalistes.
Ah, anarco...
Sí.
No, havia entès narcocapitalistes.
Bueno, els narcocapitalistes són anarcocapitalistes. De facto.
Sí, evidentment.
O sigui...
Sí.
O sigui, com el somni dels anarcocapitalistes, acabaria derivant-se en uns estats feudals narcos autogestionats per armament. No? Perquè l'objectiu dels anarcocapitalistes és que no hi hagi estats i tots siguin tots com petites agrupacions i la seguretat sigui privada.
Ja ho tenim.
Guerra de guerrilles, una altra vegada.
Sí.
Però la qüestió... Quin és el canvi de paradigma amb l'anàlisi? Pues que aquesta gent deixa de pensar l'economia en termes macro.
Sí.
Vale? I diuen, no. El que ens interessa, lo fonamental de l'economia és perquè una persona amb recursos limitats assigna els seus recursos a uns fins i no a uns altres. Aquest és el canvi de paradigma radical. O sigui, la pregunta d'aquesta gent no és... quins són les grans fluctuacions del mercat... No. És perquè, donada una circumstància, tu esculls aquesta fina o una altra, amb recursos limitats i amb fins que són excloients entre ells.
A què és degut aquest canvi?
És una molt bona pregunta. Jo crec, entre molts motius, diguéssim, seria amb el... El segle XX és el segle de la recuperació de la primera persona del singular. Filosòficament, ells també són molt influenciats per la fenomenologia, per Husserl, per tota una sèrie d'autors que defensen la primera persona del singular. Hi ha un intent de recuperació de les grans... de recuperar l'individu dintre de la gran història, no? I clar, ells potser veuen això i ho porten al lloc del mal, al meu parer. No? Però sí que és interessant que pensen l'economia en aquests termes. Però llavors això té unes conseqüències, que serà aquest amb econòmicos, nefastes. Perquè si tu ets el foco, no? El treballador és un inversor i tu ets un empresari de tu mateix. És on neix la categoria d'empresario de sí. Cada individu a la societat capitalista és un empresari, això és el nom econòmicos, que cada individu de la societat capitalista és un empresari per si mateix.
I autònoms.
Gestiona la seva pròpia vida com si fos una empresa. És a dir, quan compro, produeixo per ells, perquè produeix satisfacció. L'educació del meu fill és una inversió en capital social, en capital humà, es diu. No? Aquí és on neix el capital humà i els recursos humans. Lo fort és que tu et gestiones com una empresa. La teva pròpia vida és una empresa i tu ets un empresari de tu mateix. Llavors, les teves decisions es veuen en termes econòmics. Què és lo xungo d'això? Que aquests autors, amb eines econòmiques, d'anàlisi econòmic, comencen a analitzar altres qüestions. Comencen a analitzar les tasses de criminalitat, no? Que ells veuen, i sense factors antropològics, psicològics... No. El criminal, no? És algú que fa una inversió de risc. I llavors, si és un criminal, si comet un crim, és perquè aquella inversió de risc li valia més la pena. Que no una altra.
Bèstia, pensa així, eh?
No, les presons, la gestió de les presons. Pensen en termes també de renta. La qüestió de la immigració. Per ells, un migrant és una persona, que és molt fort això, que inverteix en si mateix, perquè creu que li donarà major rendiment la seva inversió humana. És a dir, per ells, jugar-se la vida al Mediterrani és una inversió humana que tu fas en tu mateix perquè esperes que l'altre país et doni rentabilitat. Una bestiesa. O sigui, és una bestiesa. No? I veuen els fluxos de migració en aquest tema. Clar, què és el que passa? Que amb aquest homo econòmicos, amb aquest empresari de si, es comença a analitzar tota una sèrie de qüestions que tampoc cal... O sigui, com no cal anar més lluny, vull dir... perquè com l'economia és una ordre d'instància de legitimitat epistèmica, és a dir, Pedro Sánchez pot dir l'economia va com un tren i tot està bé, per tant, no? O sigui, l'etiqueta econòmica, el caràcter, la categoria d'economia otorga legitimitat a les coses. Això està clar.
Sí, home.
Això està clar. Però què passa? Que això
més si ens toca la butxaca.
I més si ens toca la butxaca.
Has dit una cosa, i igual derivo una mica el debat, però em sembla molt interessant parlar-ho amb tu, Leo. Has parlat d'educació i de productivitat. I jo, que sóc expert en molt poques coses, una de les quals no ho sóc, però m'interessa profundament, és l'educació a casa nostra. A mi són uns debats que sempre m'han interessat moltíssim parlar sobre educació a casa nostra. I jo fa temps que penso que el sistema educatiu a casa nostra, i això no ho defenso jo, ho defensen molts sindicats, ho defensa molta gent que hi entén sobre la qüestió, l'educació actual es basa precisament en aquesta productivitat. No sé fins a quin punt estem ensenyant, i ve de lluny això, màquines de produir en comptes d'éssers pensants, que seria més el teu.
Clar, o sigui, al final aquí s'ha d'entendre que l'educació mira, l'educació és l'espai, diguéssim, no? On hi ha aquesta inversió de capital humà, no? Els pares inverteixen en els seus fills perquè volen que tinguin capital humà. Volen que siguin empreses més grans, ells com a individu, no? Un pare, per ells,
Un pare sempre desitja el futur millor dels seus fills.
Que, clar, i aquest responc des dels termes neoliberals, d'aquests autors. Ells diuen, per exemple, que un bon pare passa temps amb el seu fill perquè això és òptim per la bona criança del nen, perquè tindrà més capital humà. I per això, segons ells, els rics tenen pocs fills i la gent pobra té molts fills. Perquè els rics saben que li poden dedicar, els recursos són limitats, i que si tenen dos fills, li podran dedicar molt més recursos perquè tinguin millor capital humà. En canvi, els pobres, com no saben això, tenen molts fills.
Però segons aquesta gent, mira, dues preguntes. Segons aquesta gent, tot es valora econòmicament, això primera, i segons aquesta gent, manar el capital monetari per sobre la moral i l'ètica.
No, la cosa és que no es queda manipulat, és que no els interessa. La moral, l'ètica, tot, no els interessa...
Fora,
és igual. O sigui, com, ells creuen que en termes econòmics podem analitzar el que vulguis. És com, òbviament hi ha una dimensió moral, però en últim terme el que importa és que el pare passa temps amb els seus fills per donar-li capital humà. Això és el que importa. No?
I sí, això, eh?
Sí, però jo crec que tenen una part de raó, perquè el món que tenim és el seu món. I el seu anàlisi funciona, perquè el món opera sota les seves lleis. I què passa amb l'educació? L'educació és una inversió de capital humà. No? Per què als Estats Units una universitat de prestigi val 60.000 dòlars a l'any?
Cal que marxes als Estats Units, eh?
60.000 a l'any, eh? Sí, aquí sí, no val sí. Això.
No,
aquí val 15.000 ESADE i tal, no? Però per què es gasten 20.000 euros en ESADE? Pel nivell que humà de l'educació i un xurro, això no s'ho creu ningú. No s'ho creuen ells tampoc s'ho creuen, això. No s'ho creu ningú. Que hi ha bons professors d'ESADE? Clar, segur que hi ha bons professors. Però l'ESADE no està a la top llista d'universitats europees com està l'Autònoma i la UB. No? Per què? Per què et gastes aquest paston? Perquè és una inversió en capital humà que saps que et donarà una... És una inversió rentable. Aquest sí, és el tema.
Penses els teus fills com a producte.
Bueno, com a
tu ets el mentor. D'inversió.
Clar, tu, perquè tu ets el mentor.
Sí, però no? És fort, això.
Tu ets el mentor, tu ets un coach empresarial i tu, el teu fill, li vols donar... Vols que vagi a borsa com tu en algun moment. I per donar la borsa l'has de fer una injecció de diners. I ja està, és injectar capital humà. No? I al final, però és que funciona, és així. Uh-huh. No? Llavors el que passa és que les altres institucions estan mig... O sigui, com els casos extrems, no? Harvard, Oxford, tal, ja... El cas aquest d'aquest cas famós de gent rica que hi havia aquesta corrupció per accedir a aquestes universitats fent uns Photoshop raros que eren mig atletes, etc., un cas supersonat. La qüestió és, aquests casos extrems, tothom diu, ah, sí, és que ESADE, ja, 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 ja. Ja, però és que l'UB és una ESADE en miniatura, senyors. Aquesta és la idea. O sigui, no som diferents. ¿Vale? Perquè, de la mateixa manera que la universitat privada és el pati d'inversió, literalment, de la classe alta, la universitat pública és el pati d'inversió de la petita burgesia i de l'aristocràcia obrera.
A dia d'avui, quins pensadors tenim que vagin que juguin a la contra?
De qui?
De tot això que m'estaves explicant.
Tots els autors d'esquerres. Tots. Tots. O sigui, de fet, són minoritaris els autors neoliberals, diguéssim. No? Bueno, aquí a Espanya tenim Juan Ramon Rayo i algunes figures d'aquestes, el Miquel Anxo Bastos, figures una mica quijotesques, però... ara bé, és aquesta crítica des d'on es fa, no? Perquè la crítica neoliberal es porta fent des de la filosofia i la sociologia des dels anys 70.
Mira, ara em deies, per exemple, la filosofia o els pensadors més de dretes que defensen aquesta idea més neoliberal, tot en plana i amb visió molt més econòmica, els d'esquerra defensen la posició contrària. Existeix una filosofia apolítica?
Una filosofia política, clar. No. No?
Hi hauria d'existir? És a dir,
no, és, pot... és un oxímoron. És una impossibilitat. És com... És com una economia no política. És un absurd. No? Defensar l'economia com un objecte d'estudi gairebé matemàtic, que és el que fa aquesta gent, no? Com de la competència... Ells tenen la competència pura i d'aquí deriven... el model al qual ens hem d'assimilar. I si per això t'has de carregar la democràcia, com van fer a Xile, com van fer a Sud-amèrica, a la segona meitat del segle XX, ho fan. Perquè és així, eh? Però la qüestió amb la filosofia política, tota filosofia política és jo diria gairebé nauseabundament política. No? Igual que no hi ha res més de dretes que ser d'extrem centre, no hi ha res més polític que ser polític, que pensar-te... O sigui, s'ha de ser un privilegiat tremendo, no? O sigui, perquè lo apolític és la naturalització de lo polític. Aquesta seria la idea, no? Quan jo dic, no, és que jo soc apolític, és que estic naturalitzant tot el que és polític, ho estic fent natura. Per tant, ho estic fent... Tu no pots criticar la natura. Aquesta és la idea interessant, no? O sigui, tu no pots criticar... Els arbres són verds! I enfadar-te allà. No pots criticar un arbre, perquè és natura. No? Però sí que pots criticar un edifici, perquè està mal construït. I si un arbre cau, no et pots enfadar amb ningú. Però si cau un edifici i acaba amb algunes persones, pots anar al constructor i dir-li, ei, aquí t'has estalviat pasta i per això aquesta gent ha patit. No, diguéssim. Doncs quan es naturalitza la política, si la política és natural, no es pot criticar. És a dir, si l'opressió i la jerarquia social és una cosa natural perquè jo soc apolític i les coses són com són perquè són així... Com hem de criticar la jerarquia social, si és una cosa natural? No es pot criticar. Aquesta és la idea.
Bona, aquesta. T'agrada Ava?
Ava, m'agrada molt.
Sí?
Sí, sí, sí.
Ho hauria dit mai, eh?
Pues soc fan. De fet, va haver una època de la meva vida que em posava Ava tots els matins per estar feliç, perquè estava deprimit. Quina poses?
Money, money.
Un banger del tema, que diem.
Senyor Espluga, quan surti aquí per la porta, passi a la dreta i passi per caixa. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.